Bé, benvingudes i benvinguts un altre cop en aquesta sessió, a la segona taula, que el títol general que porta és Plataformes i figures oblidades. En primer lloc, es posarà el seu treball el doctor Lluís Costa, de la Universitat de Girona, sobre la llumenera de Nova York, la difusió d'una imatge de Catalunya al món. Lluís Costa és doctor en Història, és professor de comunicació audiovisual i publicitat en aquesta Universitat de Girona. Les seves línies de recerca, el seu treball sempre està molt vinculat a la història de la comunicació, les seves relacions amb la societat, perquè m'ho diu, el conec de fa molts anys, sobretot com a membre molt actiu de la Societat Catalana de Comunicació. Ell és el que durant molts anys ha portat aquí una iniciativa d'aquesta societat, que és una trobada anyal, la conferència anyal que es fa a Girona des del començament, quan jo era president ja van començar, i amb en Jaume Guillemet, i per tant el conec molt en aquest sentit com a persona molt interessada pels nostres estudis. És autor d'una quinzena de llibres i més d'un centenar d'articles d'investigació i de divulgació. És autor d'altres llibres, doncs, un molt relacionat amb la matèria que avui explica, que és l'estudi també d'un monogràfic de l'Autonomista, el diari del Rahola, els orígens del periodisme modern a Girona, i també dels mitjans de comunicació a Girona, un llibre del 2003, més posterior a aquest que he dit sobre el Rahola i l'Autonomista, que és de l'any 2000. D'acord, doncs, com vulguis, pots començar. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, doctor Casasós. Gràcies als organitzadors per veure-me, i organitzadors i companys de departament per haver-me convidat a poder participar en aquest seminari internacional. Jo tenia els meus dubtes, li vaig expressar a en Xavier Pla al seu moment quan ell em va comentar, doncs, la idea que es tenia d'aquest seminari, sobretot per un tema purament cronològic, i em semblava que m'escapava una mica. El meu primer, ja ell ho sap, el primer plantejament que vaig fer va ser potser parlar del rol que deia el doctor Casasús, perquè era un tema que havia treballat fa temps i que fa temps que no hi faig nova recerca, no? I imagina, ara estic treballant una cosa, per tant, per mi, jo crec, amb una certa modestia puc fer alguna aportació més novedosa perquè estic treballant. Es tracta d'una publicació, que és peculiar, jo diria que és peculiar sobretot per un fet, perquè es publica, és una revista en català editada a la ciutat de Nova York a l'últim quart del segle XIX. Per tant, des d'aquest punt de vista ja tenim una certa, o podem considerar que té una certa peculiaritat. No obstant això, ja ho anirem veient a mesura que anem explicant, tampoc és tan peculiar, o tampoc és un bolet ni una flor d'estiu, en el sentit que convergeixen a l'hora d'entendre i d'interpretar el per què es publica una revista en català a Nova York l'any 1874 fins a l'any 1881, perquè veurem això, que és el que sol passar en la història en general i en la història de la premsa, que els fets històrics responen a la confluència d'un, doncs, seguit de factors, i aquest és el cas, un seguit de factors que farà que entenguem el per què en aquells moments a Nova York s'editava la que va ser la primera revista en català. He fet un PowerPoint que en tot cas el passaríem una mica ràpid, però aquí en la primera diapositiva hi ha la portada del primer número corresponent al mes de novembre de 1874, i la reproduïm sobretot perquè amb aquesta portada ja s'explica una mica els objectius, una certa ironia, del per què s'ha dit aquesta revista a Nova York i des del punt de vista de la llengua catalana. Aquí en aquesta portada podem veure dos personatges, un molt característic, americà, que és l'oncle Sam, i l'altre és un pagès català, en aquest cas el senyor Ambrós, que li diuen, i mantenen un diàleg. El diàleg, que evidentment no és legible en la diapositiva, però jo us ho llegiré, l'oncle Sam diu: quin dimoni de llengua és aquesta, referint-se lògicament al català, no? I el senyor Ambrós diu: català, home, diu, que no ho coneix? I l'oncle Sam diu: català? I diu: què és això? I el senyor Ambrós diu: com això? Parla amb més respecte, que és la llengua universal. I l'oncle Sam diu, no, home, la llengua universal és l'anglès, pues se parla en l'Anglaterra, els Estats Units, l'Índia, l'Austràlia i part de l'Àfrica. Això és a les cinc parts del món. I el senyor Ambròs diu, fugi d'aquí, que em vol pintar Sant Cristòfol Nano, vostè? Digue'm, se publica a Espanya cap periòdic en anglès? I l'oncle Sam diu, no senyor, i el senyor Ambròs doncs diu, doncs aquí entenc de català que es publica a Nova York. Una mica seria la cosa aquesta, no? Aquesta és la... I aquesta seria una mica l'arrencada d'un periòdic que la hipòtesi de treball que mantenim és que és un periòdic avançat a l'època des del punt de vista del que s'estava fent a Espanya, a l'estat espanyol i també a Catalunya, perquè participa en molt bona mesura del que seria els plantejaments més innovadors de la premsa del moment, i això té un sentit, perquè s'estava publicant a la ciutat de Nova York, on la premsa ja recollia, per molts factors, però ja recollia totes les característiques i totes les particularitats de la premsa de masses. Però perquè vegin vostès que no es tracta d'una anècdota, una simple anècdota, hem fet aquí uns quadres sobre la distribució, una mica petit, a veure si el 75... Va, se'n va una mica. Perquè vegin la distribució de la llumanera a Nova York, Amèrica, doncs la llumanera de Nova York com a gran aspecte també important des del punt de vista de la premsa de masses és que té una xarxa d'agents comercials que moltes vegades actuen també com a corresponsals distribuïts per tot Amèrica, i això fa que no estiguem parlant d'un producte pensat per un col·lectiu molt concret, que també, però molt concret i localitzat geogràficament, que podria ser el que abasta la ciutat de Nova York, sinó que té unes aspiracions d'arribar amb un ampli sector de lectors, molt ben caracteritzats, això també cal dir-ho, aquests lectors, però que estan des dels Estats Units a Mèxic, aquí són els llocs allà on té, insisteixo, gens i corresponsals la llumanera de Nova York, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Venezuela, Colòmbia, Brasil, el Perú, i si d'aquí ens en anem als Estats Units, doncs veurem que no només es distribueix i es pot adquirir, espera't, va, és igual, no només es pot adquirir exclusivament a el que és la ciutat de Nova York, sinó moltes de les ciutats de la costa est i també fins i tot a una ciutat com és San Francisco a la costa oest, i després, que aquest seria el tercer gran potser, i potser el més important, el tercer gran punt de distribució, que és l'illa de Cuba. Com poden veure vostès, aquí no llegirem tots els noms de les poblacions de Cuba, però des de la part més occidental de San Juan, per exemple, al Pinar del Río, fins a la part més oriental de l'illa, a Santiago de Cuba, gairebé té representació, té arriba la llumanera de Nova York. Doncs dit això, i a més aprofitem ja que parlem de la distribució, que d'alguna manera es crea com una mena de triangle, que a l'hora de triar les tres grans ciutats, que seria el triangle format per la ciutat de Barcelona, la ciutat de Nova York, evidentment, i la ciutat de l'Havana. La llumanera de Nova York representa una manera d'entendre el periodisme que combriga en aquells moments ja, i lligant amb la temàtica del seminari, amb una fórmula de difondre el que seria la literatura i la llengua catalana a través de les publicacions periòdiques. Recordem que aquell moment, l'any 1874, no feia pas tant que havien aparegut una experiència molt important en el món de la premsa catalana com era la Renaixença, i que persones com Pere Aldaver, amb el suport d'Àngel Guimarà, doncs, havien engegat aquella revista quinzenal en aquells moments, i que tenia com una de les grans iniciatives transmetre, difondre el que era el moviment literari, el moviment cultural que representava la Renaixença. Aquest seria un primer aspecte que ja ens donaria a entendre el que he dit al començament, que no estem davant d'una experiència peculiar, simplement peculiar. Estem en un moment de difusió d'una manera d'entendre Catalunya molt concreta, que era la representada per la Renaixença, i un periòdic que en aquells moments, una revista que era la Llumanera i una gent que ja veurem qui hi ha darrere, que també combregava perfectament amb aquest esperit de la Renaixença. Un altre element que ens ajuda a entendre el per què té sentit publicar-se en aquells moments una revista d'aquestes característiques és que en l'àmbit de la premsa vivim uns moments d'uns certs avanços tecnològics molt més consolidats a Estats Units que no pas naturalment a l'estat espanyol, però que ajuden també a entendre el per què es pot anar desenvolupant aquest tipus de premsa que hem anat coneguent com una mena de premsa de masses, que demà suposo que en Joan Manuel Tresserres explicarà més bé les característiques, però en aquest cas els avanços tecnològics, la modernització de la impremta, la introducció del telèfon, i el telègraf, la fotografia, tot això eren elements que ajuden doncs, a entendre el perquè d'aquesta revista també. El tema de les millores en la xarxa viària, hem de pensar que el ferrocarril, en el cas d'Europa, la xarxa del ferrocarril s'amplia enormement, en els Estats Units també en aquelles èpoques. Un altre tema seria el de la culturalització, l'alfabetització va creixent de manera progressiva, els índexs d'analfabetisme encara són importants i en l'estat espanyol molt més, però es van produint els primers, uns símptomes claríssims, i més, insisteixo, als Estats Units doncs, de superació d'aquests alts nivells índexs d'analfabetisme, i per tant el públic receptor cada vegada és més important. I tot això doncs, fa confluir en una manera d'entendre i en una manera de disposar per part doncs, de la societat una predisposició a poder acollir aquest tipus d'experiències com és el que representa la Llumenera de Nova York. A veure, un moment que en tenia... A la vida de qualsevol empresa, de qualsevol projecte, hi haurà una persona, i en el cas de la Llumenera el seu creador és Artur Cuyàs, que és un personatge que representa molt bé el que és el sentiment i la manera d'entendre el que veiem el sentit de Catalunya a partir de la Renaixença, i ser envolta de col·laboradors molt compromesos amb la cultura renaixentista. En Cuyàs, l'Artur Cuyàs, és una persona que també això també ens ajuda a entendre què hi fa una persona que encara que tingui aquestes particularitats que després en parlarem més, però què fa a Nova York aquest home? Doncs aquest home forma part de l'emigració catalana a Amèrica, i aquest home, reclamat pel seu pare, que tenia negocis empresarials, tenia un hotel a Nova York, doncs va molt jove ja als Estats Units a treballar, però amb un cert bagatge cultural i amb unes inquietuds, tot i que ell tenia més una vessant i un perfil molt més coneixedor del món econòmic que no pas el cultural, però tot i així ja és una persona molt interessada, molt inquieta des del punt de vista literari, i és el que l'impulsa a crear aquesta revista. Això, si sumem, i a més, perdoneu, però també cal dir que el tema de la migració catalana a Amèrica, sobretot a Cuba, en l'últim quart del segle XIX, ja es troba perfectament consolidada. El contingent migratori en aquells moments, abans del 98, representa uns elevats nombres del col·lectiu català, insisteixo, Amèrica, però sobretot a Cuba, ja representa uns percentatges importants de població, i per tant era en principi aquesta la població i aquest el receptor que havia pensat Artur Cuyàs que podien, els podia interessar una revista del tipus de la Llumenera de Nova York. De gent molt compromesa des d'aquest punt de vista cultural, però sobretot troba el seu gran aliat ell, que és un dibuixant. Hem de pensar també que ens estem movent ja en una època, des del punt de vista de la premsa, que la premsa il·lustrada disposa d'un predicament important. És aquells moments en què en l'estat espanyol ja havia sortit la revista La Il·lustració Espanyola i Americana, serà els moments en què a Catalunya la Il·lustració Catalana doncs, també ja té un espai important en el món de la premsa, i per tant el món de la premsa il·lustrada en aquells moments, i la Llumenera també podem considerar que la representa molt bé, té una notorietat important. I es llegeix una persona com en Felip Cossacs, nascut als Estats Units ja, però procedent de Mataró, que és un home que ja està vinculat fins i tot amb la, des de la seva professió de dibuixant amb les grans publicacions americanes, era un col·laborador habitual, fins i tot em sembla que en moments forma part de la redacció del Daily, del Daily Graphic, que per cert era una de les publicacions de masses importants ja en aquell moment, innovadores des del punt de vista tècnic, de reproducció d'imatges, etc., i també des del punt de vista de continguts, doncs en Cuyàs, l'Artur Cuyàs i el Felip Cossacs serien, diríem, les dues grans ànimes d'aquesta experiència que representa la Llibreria de Nova York. A més, aquest triangle que jo deia fa que una bona part, i després veurem algun d'ells, una bona part dels col·laboradors que treballaran al voltant de la Llumanera i al voltant doncs, del projecte de l'Artur Cuyàs, un d'ells és el periodista Rossend Arús, que residint a Barcelona, per tant fent d'alguna manera de corresponsal, que també hi és, ja ho he dit abans, la figura de corresponsal a vegades mig encoberta a través dels seus agents comercials, a vegades molt més oberta, com el cas de Rossend Arús o fins i tot d'en Serafí Pitarra, que seria el gran corresponsal a Barcelona, el que no havia d'informació que interessava tant en aquest col·lectiu, en aquesta comunitat de migrants a Amèrica. Doncs el cas de Rossend Arús, que, bueno, que en tot cas a títol anecdòtic perquè és prou important, però seria el que va constituir la popular i important Biblioteca Arús a Barcelona, no? Pues aquest, l'Artur Cuyàs, Felip Cossacs, i després sobretot jo diria que la tercera peça, però ja a Barcelona, seria en Rossend Arús, els que formarien part del que és el, com deien ara no fa gaire, el que seria el pinyol de la Llumanera, no? A més, i això també em penso que és important, i sobretot des del punt de vista de periodístic, es crea tot una munió de col·laboradors, moltes vegades són espontanis, ja m'entendreu, espontanis des del punt de vista de que són gent que motivats, gent que sobretot, insisteixo, més que des de Barcelona, que també n'hi havia d'aquest perfil que ara comentaré, a Amèrica i sobretot a Cuba. Gent motivada per el que s'estava dient a la Llumanera, gent motivada per les notícies que oferia la Llumanera, gent motivada per el que estava passant a Catalunya, que eren sempre els lectors que esdevenen col·laboradors. No sé si això ho podem considerar ja com una primera interactivitat entre el que seria la publicació de la Llumanera, entre el que seria l'emissor i el receptor, però que el receptor acaba esdevenint emissor de notícies. I per tant, una manera de col·laboradors, repeteixo, espontanis en moltes ocasions, acabaran formant part d'aquest cos redaccional o de col·laborador, o si hem de ser més fidels a la definició de col·laboradors, però que acabaran fent un producte que des del punt de vista informatiu serà molt notable, que des del punt de vista de les notícies serà francament molt interessant, que això també donarà una pàtina, diguéssim, de modernitat a la publicació, el fet de que tingui un interès preferent, no únic, però preferent en el tema de les notícies sobretot emanades a Catalunya, el que estava passant a Catalunya, però també el que estava passant als Estats Units, el que passava a Nova York i sobretot el que passava a l'Havana, el que passava a Matanzas, el que passava a Santiago i el que passava a moltes altres poblacions. Per tant, estem davant, i això que penso que és, ho podem considerar com un pas endavant des del punt de vista periodístic, i des del punt de vista periodístic de l'època, no? De la Catalunya de l'últim quart del segle XIX, de l'estat espanyol de l'últim quart del segle XIX, que ja fan una aposta per el tema de, informatiu, diguem-ne, no? Ara bé, lògicament, no deixa de ser, de la manera de Nova York, un periòdic, una revista estrictament cultural, només faltaria, i he dit que el que fa és transmetre, i hem començat així, i difondre l'esperit del moviment renaixentístic, i per tant, lògicament, tenim una revista amb un gruix cultural molt considerable, i que des d'aquest punt de vista poder allò gruaria una mica més a l'hora de poder-la ubicar en l'àmbit de la premsa informativa, però la suma d'aquestes dues coses a mi em sembla que dona una idea bastant aproximada del que és els continguts de la Llumenera de Nova York. La Llumenera de Nova York el que farà, i ho hem dit en el cas de les tres grans capitals, el que farà serà, de la Barcelona, l'Havana i Nova York, el que farà serà crear aquesta mena de xarxa informativa, aquesta mena d'àmbits de circulació de notícies, sobretot des de Catalunya, notícies del que està passant a Catalunya, però també del que passa en els altres llocs, i per tant crearem aquest fenomen, diríem, o aquest triangle que ajudarà a entendre la connexió, la interconnexió entre catalans distribuïts arreu del món. A més a més, la Llumenera, i això també reforçant el que era aquesta la tesi, diguéssim, del que podria ser el que estem presentant, que s'hauria d'anar a reforçar aquesta vessant de modernitat, d'innovació des del punt de vista periodístic, des del tema dels continguts, hem dit culturals, efectivament, notícies també, però que a més a més bona part d'aquestes notícies responen a un interès informatiu que potser fins aquells moments a Catalunya no hi estàvem tan acostumats, que era el tema de la popularització d'un tipus d'activitats més lligades, diguem-ne, en el món de l'oci, en el món de l'espectacle. Hi ha alguns articles realment molt interessants en la Llumenera i a vegades ens ajuden a exportar la idea d'algunes coses que ja estaven passant als Estats Units i que a Catalunya eren absolutament o molt desconegudes. Però per exemple jo recordo no sé si aquí ho hem inclòs o no, però bueno, jo recordo alguns reportatges sobre els banys de mar ja als Estats Units, quan el tema del turisme a Catalunya en l'últim quart del segle XIX era era no saber de què gairebé de què es parlava. Doncs allà s'està fent ja una descripció de l'estructura, de com han de formar, com s'han d'organitzar, diguéssim, aquest tipus d'activitats. I amb això sí que no descobrim absolutament res, ens ajuda a poder afirmar a partir doncs, de la interpretació de la Llumenera que naturalment des del punt de vista, i molts altres, no? Però des del punt de vista de social, als Estats Units les coses s'avançaven i al cap d'un temps anaven arribant doncs a l'altre cantó, sobretot en el, no ens referirem ara a l'Europa en general, sinó ens referirem a l'estat espanyol, que anirien arribant. Què passava des del punt de vista periodístic en aquells moments a Catalunya? Doncs passava que, i això el doctor Carassús ho sap millor que jo, passava que naixia, era el moment de la gènesi també, l'embrió, potser estaria bé de parlar d'una primera premsa de masses en castellà, l'any 1876, o sigui, dos anys després de la Llumenera, de publicar-se el primer número de la Llumenera, es publica el Correo Català. L'any 81, quan deixa publicar-se la Llumenera, surt La Vanguardia. És l'inici de la premsa diària en català, amb el Diari Català, que s'inicia el 1879. I la Renaixença, el 1881, es consolida en revistes literàries com la que he esmentat abans, d'en Pere Albert i del Guimarà, que és la Renaixença, amb una grafia diferent per diferenciar de l'altra, més arcaica, el 1891, o Gai Sever, el 1878, i el que he dit, també és el moment de les grans revistes il·lustrades, amb la ja referida anteriorment la Il·lustració Catalana del 1880. A més, hi ha un altre tema, que aquí sí que m'agradaria destacar també, és un moment en què Catalunya es comencen ja a experimentar projectes interessants de l'àmbit de la premsa, experiències comunicatives en ciutats mitjanes de Catalunya, que serà el que acabarà confirmant, el que acabarà explicant el fenomen de la premsa comarcal. Aquí a la ciutat de Girona, des del punt de vista literari, dos anys després del primer número de la Llumenera, o sigui el 1876, surt la popular revista de Girona, amb una transcendència i amb una continuïtat brutal i amb una significació per la ciutat i per, jo diria, fins i tot pel conjunt Parlament de Catalunya molt important, el telèfon català el 1879, la punt de les dones el 80, a Vic la veu de Montserrat el 78, a Lleida, en fi, el diari Tarragona, Tarragona, el diari del País, el diari de Rus. M'estic referint que Catalunya, diguem-ne, la segona meitat, però sobretot l'últim quart del segle XIX, l'embranzia de la premsa és molt significativa, però potser es poden detectar algunes diferències en relació al que podríem entendre com a periodisme practicat per la Rellumanera de Nova York, que, repeteixo, des d'algun punt de vista, sobretot des del punt de vista informatiu, potser o segur, és molt més evolucionat. Per tant, com allò, com la frase que podria sintetitzar el que entendríem per la Rellumanera, és que veu de les dues tradicions. Veu de la tradició catalana, la Rellumanera, veu de la tradició de la premsa, de la incipient, de l'embrionària premsa comarcal catalana, fins i tot jo diria que això podria ser el pont amb aquesta embrionària premsa de masses que dèiem, molt embrionària encara a Catalunya i a Espanya, però veu d'una altra tradició i teològica que hi vegi, que és la que li comporta les influències d'estar-se editant en una ciutat com Nova York, on la premsa de masses, ja he vist el Daily Graphic i el Herald, hi ha una sèrie de diaris doncs, que ja representen el que acabarà representant la gran premsa de masses, lògicament, aquí. Per tant, jo crec que podem parlar perfectament d'aquestes dues tradicions que defineixen o podrien arribar a definir una bona part del que entendríem pel periodisme que està practicant-se a la Lluna de Nova York. A veure, d'això que he dit fins ara representa que la Lluna de Nova York és un diari d'aquests que es va començar a popularitzar com aquells diaris independents d'avisos i notícies i que abandonava definitivament el que seria la premsa ideològica o la premsa fins i tot d'orientació que el doctor Casasús ha estudiat tant a fons. Jo no m'atreviria a dir això. És més, no és que no m'atrevís, és que no ho puc dir. I no ho puc dir perquè la Rellumanera té una càrrega ideològica també considerable i la té per uns interessos molt concrets. A veure, un dels seus grans mercats, ho he dit, és Cuba, i Cuba en aquells moments, ja feia anys, en aquells moments a l'últim quart del segle XIX, però ja feia anys que s'estava produint, que s'estava gestant, està visquent un procés d'emancipació cap a l'independentisme cubà que xocava frontalment, lògicament, amb els interessos del govern colonial espanyol i de la manera com a bon representant de la burgesia catalana no té cap inconvenient a utilitzar tot, jo diria, amb tota la duresa necessària i vigilant contra el que serien aquests plantejaments independentistes cubans i, per tant, de fer un joc dialèctic dur i important en relació doncs, a procurar, no sé si seria la paraula, el doctor Jesús es podria rectificar si ho creu important, orientar un tipus de lector cap a aquests postulats favorables a la defensa de la, diguem, espanyolitat de l'illa. Això també tindria lògica. A veure, ho fa perquè la Lluna de Nova York representa uns interessos que és el de la burgesia catalana. La burgesia catalana en aquells moments encara era una burgesia absolutament favorable a el que és el govern colonial espanyol. Llavors se n'ha donat compte de manera progressiva i tard i encara gràcies al federalisme i a la gent de l'entorn de Pimargall que mantenir aquesta actitud intransigent en relació a les inquietuds i a les voluntats d'una bona part del sector cubà, del sector defensor d'aquest tipus de plantejaments de l'independentisme, Doncs em va agradar segurament una mica tard de que segurament hauria haver de ser d'haver mantingut una actitud molt més dialogant, diguem-ne, i anar cap a uns principis que eren els de l'autonomia, i com la millor manera poder evitar el que va ser finalment doncs, la separació de Cuba o la pèrdua de l'illa per part del govern espanyol. M'hauria de fer una mica perquè el doctor Casasús m'ha fet el primer avís, com hem pogut comprovar, i per tant, dit això, volia insistir amb els dos personatges, ja que parlem de periodistes, periodistes, escriptors, escriptors periodistes, jo aquí portava una mica una sèrie de reflexions al voltant d'aquest pas, el per què, algun dia, ahir penso que ja es va dir, del per què d'aquest desembarcament, diguem-ne, d'escriptors en el món del periodisme i del per què són acollits per part de la premsa aquests escriptors per qüestions econòmiques i els altres també per qüestions econòmiques, per qüestions de difusió, etc, etc. No? Això ara deixem-ho de banda, un altre moment o quan sigui necessari se'n pot parlar. Parlem dels personatges aquests de manera molt breu. Jo ja he començat a parlar de l'Artur Cuyàs, dir que, insistir, que va venir per qüestions estrictament econòmiques per ajudar el seu pare en el negoci, però va venir amb 29 anys i per tant estem parlant de que el gran Pope, el gran orientador, l'impulsor, el propietari de la Lluïa de Nova York és un noi de 29 anys, és un noi de 29 anys amb un cert criteri i que hi ha un cert criteri i un bagatge cultural, tot i que he dit que la seva formació era més de tipus econòmic, però un bagatge cultural que el porta fins i tot a escriure. No l'esmento perquè ha estat molt celebrat i encara està, segons sembla, potser ara ja ha quedat una mica desfassat, però fins fa relativament poc era una obra consultada que era el diccionari espanyol-inglès i inglès-espanyol, no? Que fins i tot gent de Cuba, que és molt difícil que els cubans, perquè també això no ho he dit i tal, que és que a Nova York en aquells moments hi ha una colònia cubana important, que també és molt divertit de veure la relació que poden tenir amb els catalans, sobretot van a la seva, tenen unes actituds molt diferents, però aquests cubans són exiliats de l'illa, que han de marxar doncs, per defensar aquests interessos que he parlat abans, d'aquests plantejaments independents dentistes a Cuba i que es refugien a Estats Units, on s'integren molt més que els catalans, també s'ha de dir, on s'integren molt més que els catalans i que això provocarà fins i tot que amb la pèrdua de les colònies del 1898 Artur Cuyàs, el prohom de la Llumanera de Nova York, sigui denunciat a les autoritats nord-americanes per part d'aquests refugiats, diguem-ne, cubans i que hagi d'acabar marxant. Segurament la paraula no és exiliat, però retornant a l'estat espanyol perquè allà va acabar sent una persona poc grata en els Estats Units. No? Ja ho passo. Em queden dos minuts? Me'n quedo un, que collonot. Bueno, vull parlar d'un altre personatge que l'he deixat apuntat i em sap greu no parlar-ne, que és en Rossend Arús. Tenia retratat per aquí, però abans el s'atreveix. Aquest és el Cuyàs, però és més gran, eh? Ja que poso jo el Cuyàs. Bueno, aquest era el Serafí. Bueno, és que hi ha altres... Sí, en Pizarra. És que hi ha altres personatges que han anat passant de llarg de col·laboradors, però bueno, en fi... I el Rossend Arús, que seria, he dit, la tercera pota, després del... d'en Cuyàs i d'en Cossacs, que seria la pota barcelonina, i Rossend Arús, des del punt de vista literari, és important de resseguir-li, perquè no sé si és una persona amb unes actituds literàries excessives, però que s'ha mogut molt en el camp de la dramatúrgia, és un home que treballa a prop, o que rep, millor dit, les influències precisament d'aquest col·laborador de la Llumanera, com era Serafí Pizarra, és un home que ha col·laborat amb molta premsa, en Cuyàs també havia col·laborat en premsa editada també als Estats Units, editada a Espanya i editada a Cuba. No? Normalment el perfil de les publicacions que un públic Cuyàs són unes publicacions molt espanyolistes, diguem-ne, però el Rossana Rus va col·laborar i va compaginar la literatura amb el periodisme i va col·laborar amb molts periòdics de Catalunya, la Tramuntana, el Diari Català, la Campana de Gràcia, l'Esquerra de la Torratxa, a Argentina amb l'Oreneta, a Cuba amb l'Honorata, vull dir que procedeixen a la literatura, i aquí podríem entroncar una mica l'esperit i l'essència d'aquest seminari, que són gent formada en l'àmbit literari que acaben o continuen la seva carrera, jo diria, amb un cert èxit, si ens atenem a l'experiència i a la trajectòria que acabaran tinguent, i Rossana Rus és un cas molt clar, i el que deixo de banda que havia partit, és interessant de comentar-ho, havia estat a la maçoneria i tal, però bueno, acabo dient que el Rossana Rus publica una sèrie d'articles costumistes a la Lluna de Nova York, uns que es deien quadres de costums catalans i quadres de costums barcelonins, i això sí que entronca perfectament amb el que seria aquest esperit renaixentístic, amb aquesta necessitat, amb aquesta voluntat de reivindicar el manteniment de les tradicions, amb un to irònic i popular, i sobretot publica de manera regular una sèrie d'articles que es diu Cartes a la dona, que es van acabar publicant en forma de llibre. I això de Cartes a la dona, que aquí també portava dues o tres cites, és un encàrrec directe de l'Artur Cuyàs, que li demana a en Rossana Rus que escrigui en vers i fent literatura sobre un esdeveniment molt important que va passar el 1876, que va ser l'Exposició Internacional de Filadèlfia, on la Ramonera s'implica moltíssim, i això seria una altra història, no? la seva participació i la seva voluntat per projectar l'economia catalana. Doncs li demana que faci aquesta col·laboració, la fa des de Barcelona i unes cartes, perquè fa un joc bastant divertit amb aquest tipus de cartes, tot i que ell ho escriu des de Barcelona, acaba siguent publicat en format de llibre, i segons consta en el llibre, que es pot consultar perfectament a la Biblioteca Rus, és el primer llibre editat, a veure com ho diuen exactament, com ho diuen en català. La primera publicació en català, la primera obra catalana que es publica a Amèrica, diu literalment en la segona plana de la revista. Hi ha algú que ho ha posat en dubte, que cas hi ha alguns aspectes que en Joan Creixell ho discuteix, però tampoc vindria el cas, i ho publica notícies que estan passant a Filadèlfia de l'Exposició Internacional, i ho publica a partir de la informació que li està passant a Frederic Garriga, que era un representant de la Llumenera, en aquells moments estava a Barcelona, però havien destacat a Filadèlfia. Per tant, escriu des de Barcelona d'una cosa que està passant a Filadèlfia, però cosa ens deixa doncs amb el dubte fins i tot fins a quin punt doncs l'autoria és d'en Larús o seria d'en Garriga. En tot cas, per acabar, sí, i sí, estic ja, la proposta permanent de la Llumenera, i ens ho recordava en el seu penúltim any de publicació, era obrir les seves pàgines als escriptors catalans, i amb la frase que diu, en aquest país diu, no és fàcil trobar cooperació i sols pot esperar-la la Llumenera dels catalanistes entusiastes que vulguin contribuir a mantenir encès son flama. I acabat.
Moltes gràcies.